Bé, doncs avui precisament que hem saludat el president Òscar Portas des de Fitur, la fira més important de turisme del nostre país, òbviament, i també de les més rellevants d'Europa, doncs avui és un bon moment per plantejar-nos quin serà el comportament previsible del turista espanyol amb les arribades d'aquesta nova temporada turística 2026. I tot això ho abordem tot seguit amb la Jamila Canale. Molt bon dia.
Bon dia, Pepo. Efectivament, el 2025 ha tornat a ser un bon any pel turisme mundial, amb més viatges, més despesa, malgrat doncs, un context internacional marcat per la incertesa. Però bé, si baixem al detall d'Eivissa i Formentera, les dades exposen un retrocés, per exemple, del turisme espanyol. Avui volem analitzar les dades i els reptes que plantegen el turisme a les nostres illes amb l'economista i hoteler José Antonio Rosselló, vicepresident de la CAEB, la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears. José Antonio Rosselló, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns avui.
Hola, bon dia.
A veure, l'Organització Mundial del Turisme parla d'un 2025 excepcional. Què vol dir excepcional?
Bueno, vol dir que a tots els indrets del món o a totes les destinacions, per dir-ho d'una altra manera, el turisme va augmentar d'una manera molt notable. Per tant, el 2025 en general va ser un any molt bo en moviment de turistes i també en despesa turística per el conjunt del món i per totes les àrees que analitza aquesta organització.
Molt bé. A què es deu aquest augment, no, del turisme quan tenim doncs, una situació diguem, políticament convulsa, també una pujada una mica general, no, de preus?
Miri, és curiós analitzar aquest fenomen del turisme tenint en compte que des de la pandèmia hem hagut d'utilitzar potser altres eines per apropar-nos a aquest fenomen del turisme. El fet és que, malgrat el tema pandèmic, malgrat tot el tema geoestratègic, el públic, el món, els ciutadans, pues, tenen com una ànsia de viatjar i aquest és més un fenomen, podríem dir, més sociològic que no econòmic. I, per tant, hem d'esperar que el turisme, i ja s'estava dient, feia temps, el turisme té molt bon futur perquè la gent té moltes ganes de viatjar. Què pot haver darrere d'això? Pues, a lo millor una ànsia de que si les coses venen pitjor en el món més endavant, pues, han de tenir que disfrutar de la vida abans. I, per tant, la gent està amb aquesta dinàmica.
Molt bé. A Eivissa i Formentera s'ha detectat una caiguda del turisme espanyol. A veure, com es pot explicar aquesta caiguda del turisme espanyol? I no sé si des de la Confederació Empresarial ho consideren preocupant.
Bueno, sí i no. Li explico. Efectivament, el turisme a Eivissa i Formentera ha estat baixant cada mes, o sigui, no és que hagi estat uns mesos d'augment, altres de caiguda, sinó ha estat sistemàticament caiguent, si bé en xifres absolutes segueix sent un turisme important. Aquesta caiguda l'hem d'analitzar d'una manera molt prudent, perquè, per una banda, podria ser el símptoma de que efectivament s'està creixent en valor i no en quantitat. Pensi que aquest és un desig, no? Que té pues, tant el govern com el sector i com la ciutadania, de que vagi minvant el turisme, però al mateix temps vagi minvant en xifres, diguéssim, de número de turistes, però al mateix temps vagi augmentant en despesa turística. En principi s'estauria produint aquest efecte. O sigui, que no es pot dir que sigui una mala dada, però al mateix temps, com vostè deia al principi, quan l'Organització Mundial del Turisme analitza l'èxit de l'evolució turística, encara seguim pensant en termes de moviment de persones. Per tant, estem com en una transició que hem d'analitzar bé si això és bo o és dolent. Jo no m'atreviria a dir que és dolent, però tampoc que sigui bo. O sigui, m'agradaria tenir un o dos exercicis més per dir, bueno, estem amb una bona dinàmica, perquè, per altra banda, també xoca un poc que el turisme espanyol caigui quan Espanya econòmicament pues, té una situació moderadament bona, amb la qual cosa pues, hem d'analitzar més. No sé si m'explic. O sigui,
sí,
podria ser bo i podria ser no tan bo.
Perfectament. Sí, sí, s'hauria d'analitzar més en detall, no?, si és aquest canvi de tendència de que hem crescut en valor o si bé és que realment tenim alguna cosa que a la gent igual ja no els interessa com a destí tant les nostres illes i ha trobat un destí complementari amb més oferta, no? És una mica saber sí. d'on ve la cosa.
Sí, efectivament, perquè així tot el turisme espanyol segueix sent un turisme molt important en xifres absolutes, per la qual cosa, no és un turisme marginal. Mm. Vull dir que amb això tenim encara un bon mercat a Espanya i l'hem de seguir mantenint, però aquesta caiguda ens hauria de fer pensar a veure si està passant alguna cosa de que haguem de millorar. També s'ha de dir que alguns companys o analistes ho relacionen amb la lluita contra el lloguer il·legal i, en fi, tota aquesta dinàmica, no?, que també s'està produint, que podria ser. Però les dades jo crec que encara no són concloents. Vull dir que podríem anar per aquesta banda i seria una bona notícia, també. O sigui, que hem d'analitzar un poc més. A veure si, o és que en termes de mercat està passant alguna cosa o realment és una conseqüència natural de com van les coses actualment i que s'està actuant molt contra l'oferta il·legal. És una hipòtesi, de totes maneres.
D'altra banda, el que sí que ha pujat és la despesa per dia i turista. Aquesta dada també fa pensar, doncs, o això, el que estàvem parlant abans, no?, d'aquest valor afegit del turista que va a les nostres illes, però també podria ser un indicatiu de que simplement hi ha inflació i han pujat els preus. No sé com ho interpreteu vosaltres.
Bueno, jo crec que les dues explicacions són complementàries. O sigui, perquè dic que és per si inflació, és veritat, perquè la inflació també està tenint un paper, però seria simplificar molt. També és veritat que s'està, que el turista en general, i l'espanyol en particular també, pues està fent una major despesa. O sigui que les dues explicacions són perfectament raonables i complementàries.
Tot i això, hi ha alguns sectors vinculats al turisme que doncs, diuen que no estan especialment satisfets o que noten doncs, una baixada. Per exemple, parlem dels comerços, dels souvenirs, tendes, també d'alguns restaurants. Com ho podem enfocar, això? A veure.
Miri, precisament és molt important això que diu perquè al principi de tot, jo crec que jo concretament vaig ser un dels primers que va dir que s'estava creixent en valor i no en quantitat. Però, ara bé, passat el temps, jo mateix he modulat aquesta visió precisament perquè hi ha sectors que sí que estan expressant una sèrie d'entrebancs o protestes sobre el que realment està succeint. Per la qual cosa, com deia abans, hem d'analitzar millor si això és bo o no és bo. O sigui, que efectivament la manca de número de turistes podria estar afectant a alguns subsectors de l'economia, inclús al sector hoteler, alguna part del sector hoteler. El que succeeix és que, com estem en unes xifres tan importants, doncs queda un poc minvat aquest efecte. Això ho hem d'estudiar un poc millor i hem de tenir una especial consideració a tots els sectors i no pensar que turisme vol dir hoteler. O sigui, turisme vol dir, doncs, com vostè molt bé diu, souvenirs, vol dir activitats esportives, vol dir nàutica, vol dir tota l'oferta complementària. Per això dic que no hem de treure conclusions precipitades ni negatives ni positives i en el curt plaç. O sigui, hem d'analitzar un poc millor.
Des d'aquests sectors o des de doncs, alguns sectors, algunes persones, alguns anàlisis, atribueixen aquesta baixada de l'oferta, diguem, complementària amb precisament la pujada de les pernoctacions, que els hotels cada cop són més cars i això comporta que la gent, diguem, que prefereixi doncs, invertir el seu pressupost pel viatge en dormir, perquè és al final una necessitat bàsica, i després estalvia més en el tema del restaurant, en el tema del regal, i bé, va més al supermercat, té un comportament diferent també pel fet de que cada cop les estades són més curtes i, clar, tampoc dona tant de temps a tantes coses. No sé, com ho veu això, aquesta teoria, aquesta anàlisi?
Bueno, miri, aquest anàlisi ni a mi ni a molts ens agrada, perquè això és posar uns sectors en contra d'altres. Jo crec que han de pensar millor les coses i analitzar amb més cura tota l'evolució que està succeint. De vegades, també com està passant al sector hoteler, un s'ha d'adaptar a les dinàmiques de mercat. És a dir, el món està canviant molt, el món està evolucionant molt ràpid i potser pues, alguns sectors, i com ha hagut de fer una part de la planta hotelera, una part important, pues, s'ha d'adaptar a les noves tendències. Per això pues, hi ha un concepte que és la innovació, que és molt ample i molt, un poc difús, però tots ens entenem un poc del que volem dir, que a lo millor tots els sectors ens han de posar fil per randa pues, a practicar la innovació per aconseguir recuperar rendes i que els clients no se'n vagin.
Ja sé que aquesta paraula no agrada molt, però vostè considera que les nostres illes són un destí car?
No. No, i li explico... Sí i no, a veure. Sí, també és una bona pregunta perquè s'ha de distingir també entre sectors o subsectors. Quan un parla d'innovació, també, innovació vol dir intentar reduir preus a moltes activitats. O sigui, i que sigui que hi hagi una relació qualitat-preu bona. En el sector hoteler, per exemple, que clar, sempre es mira el sector hoteler, és car el sector hoteler de les Illes i concretament no, de les Pitiuses, no? Pues bueno, aquí s'ha fet un procés d'inversió descomunal i encara segueix, eh? I per la seva pròpia lògica, un procés d'inversió comporta un augment de la qualitat del producte, és un producte diferent, és un producte nou, és un producte que té mercat i, clar, s'ha de pagar més. O sigui, no podem pensar que hem de fer un procés d'inversió tan important i no tenir el retorn de la inversió, que se'n diu en economia. Per la qual cosa, jo no es pot dir que sigui un desticat tenint en compte aquesta manera de veure les coses. Per altra banda, pues tothom ha de fer un esforç perquè tingui una relació qualitat-preu bona. És que si oblidem això, a lo millor tenim una errada en tots els anàlisis.
D'altra banda, doncs, a les nostres illes també hi ha doncs, molts moviments socials i sectors de la població que defensen que el turisme realment dona grans beneficis econòmics a uns pocs, però no reverteix tan positivament sobre el benestar de la gent, que mentre algunes empreses o alguns empresaris acumulen, diguem, beneficis, les persones, els sous, l'encariment de la vida, doncs fa que doncs, haguem de conviure en un lloc massificat i pagant els mateixos preus que els turistes i veient com cada dia doncs, podem assumir menys béns, no? Amb més dificultat per accedir a l'habitatge, més dificultat per pagar doncs, la cistella de la compra. Com ho veu, això, de que el turisme... No sé si hi ha cap indicador que pot doncs mesurar, no? Fins a quin punt el turisme beneficia doncs, a la microeconomia, no només a la macroeconomia.
Bueno, és una pregunta que té moltes vessants, sí. Com diríem en castellà, muchas aristas,
sí.
però sobretot s'ha de fer una correcció o una afirmació. El turisme beneficia a uns pocs. Les Balears no serien, i Eivissa, Formentera, no seria el que és, si només fossin uns pocs els beneficiats. El turisme té un benefici molt generalitzat. En general, per exemple... No, en el sector hoteler i també en el sector del transport i altres sectors, en els convenis col·lectius, pues estan firmant uns convenis molt positius també per la part social i en general en els tractes amb els sindicats no percebim un malestar generalitzat contra una sèrie de persones que siguin els únics que treuen benefici. Aquí el benefici és general. Sí que és veritat que el turisme, i jo, per cert, això que vostè diu, no, dels moviments socials, jo normalment he estat molt partidari sempre d'escoltar, d'escoltar el que diu el carrer o el que diu la ciutadania, perquè ja en economia això se'n diuen d'externalitats, no? I molt importants, però no només aquí, també passa al conjunt de Balears, a Espanya, a les ciutats turístiques d'Europa, o sigui que s'ha d'intentar, perquè, o sigui, es viatja tant i el moviment de persones és tan important que això provoca una situació de contrast amb el que és la vida quotidiana de la gent. I, per tant, això s'ha d'intentar respectar aquest equilibri entre residents i turistes. Això per una banda. Per altra banda, hi ha una sèrie de qüestions més de política econòmica, com per exemple fa referència al tema de la vivenda, de l'habitatge i de més, que tenen una vessant molt important que depèn de la política nacional i, per tant, aquí també la política autonòmica. I, per tant, aquí s'ha de dir que tot això és un tema de llarg termini i jo crec que tothom està conscienciat d'aquest tema i s'anirà millorant, no? Però, no, com diríem, no ens hem de flagel·lar tant directament, perquè la situació de vegades es pot pintar com si fos una situació terrible quan realment no és així.
José Antonio Rosselló, ja per acabar, no sé si vol, diguem, assenyalar alguns reptes, alguns consells per afrontar millor doncs, les pròximes temporades turístiques.
Bueno, jo el que dic sempre, primer de tot, escoltar la ciutadania, això que li deia fa un moment. En segon lloc, el sector d'allotjament, el sector hoteler ha de proseguir tota aquesta dinàmica, no?, de millora que ja fa uns anys que està fent i jo crec que està tenint molt d'èxit. I l'oferta complementària, que és molt més diversa, també ha de pensar en termes d'innovació, perquè així puguem tenir una relació qualitat-preu adequada i que puguem mantenir pues, els estàndards que sempre hem tingut aquí a les Illes.
Doncs hem parlat amb José Antonio Rosselló, vicepresident de la CAEP. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i pel seu anàlisi.
No faltava més. Moltes gràcies.